Quines són les preguntes bàsiques que cal fer-se abans d'adquirir una caixa forta?
Què haig de protegir? De què ho haig de protegir? Del robatori? Del foc?
Totes aquestes preguntes li respondrem a AUXBIT, caixes de seguretat i caixes fortes del nivell de seguretat. AUXBIT, Avinguda Lluís Companys 50.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant braseria on gaudir de l'art de la brasa li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant braseria El Galliner gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58, pàrquing al mateix restaurant.
Tant si vostè és empresari com si no, confiï les seves gestions a un bon professional. Serveis administratius Simón, assessorament fiscal, laboral, administració de finques, gestió immobiliària i corredor d'assegurances. Serveis administratius Simón, més de 30 anys al seu servei. Avinguda Cerdanyola 24, Baixos.
A Sant Cugat, un nou concepte de restaurant. La Masia Sant Cugat. Emplaçada en un lloc diferent, envoltat de natura i espai. Disfruta de la nostra cuina mediterrània, de la més extensa carta de plats i d'un ambient agradable i tranquil. Menjadors privats per a convencions, casaments, comunions. Disposem de terrassa d'estiu amb vistes a Collserola i de pàrquing per la teva comoditat. La Masia Sant Cugat. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Corts Catalanes sense número.
Bracafè. Ja portem 75 anys presents als millors establiments de Sant Cugat. Et convidem a visitar la nostra torrefacció artesanal Bracafè. Truca'ns al telèfon 93 423 36 92 o a bracafè.com.
Sant Cugat i juga. Coneix de primera mà com es gestiona l'esport a la ciutat. Els tercers divendres de mes, a les 11 del matí, entrevista amb el regidor d'Esports, Xavier Amador. Envia les teves preguntes a esports@cugat.cat, al 91.5 de la FM i a internet a cugat.cat, el millor de la ciutat. L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
13 minuts els que passen de les 9. Avui és dijous, 19 de juny de 2008. Avui canviem la tertúlia per una entrevista amb l'alcalde de la nostra ciutat, el senyor Lluís Recoder. És una entrevista que solem fer sempre al final de mes, el darrer divendres de mes, però la setmana que ve és festa major. Per motius d'agenda demà no pot ser, o finalment la fem ara. Ja ens acompanya aquí en l'estudi Ramon Bernils, l'estudi número 1 de Ràdio Sant Cugat, el senyor Recoder. Molt bon dia, senyor Recoder.
Molt bon dia.
Bé, volíem fer un repàs de temes d'actualitat de la nostra ciutat. Tenim a tocar ja la festa major. Vostè feia un balanç aquesta setmana de com havia anat tot el primer any, aquest primer any del seu tercer mandat ja, i era una entrevista en la que volíem repassar diverses qüestions. Ens acompanya també la cap de redacció dels serveis informatius d'aquesta emissora i de Cugat.cat, Marc Castro. Bon dia, Marc.
Molt bon dia.
Bé, senyor alcalde, farem un repàs ràpid, però aquests dies tots són temes relacionats amb la crisi. I hi ha una necessitat una miqueta de situar-nos tots, de situar els governs, de situar les empreses, les institucions i també els particulars, els ciutadans, no? D'una suposada recessió tranquil·la hem acabat amb una crisi i una baixada d'ingressos en picat, i tot això fa resituar, i avui la paraula redefinir, ahir sentíem, ho deia el secretari general de Caixa Catalunya, tothom s'ha de resituar, i anem sentint, l'Ajuntament també s'ha de resituar.
Mm-hmm. Efectivament, l'Ajuntament s'ha de resituar perquè la crisi econòmica també ens afecta. Ens afecta des del moment en què una part molt important dels nostres ingressos depenen del sector econòmic que està més en crisi, que és la construcció. Si no hi ha construccions o no es venen pisos, doncs l'Ajuntament deixa d'ingressar impost de construccions i obres o deixa d'ingressar plusvàlues, i això doncs suposa una retallada d'ingressos i per tant també podem gastar menys. Aquest any hem fet un pressupost que aproximadament doncs és un 5% inferior al de l'any passat, però l'any que ve la nostra previsió és que encara això haurà de ser doncs més dur i ens haurem d'estrenyar més el cinturó. Bé, doncs com totes les famílies, nosaltres intentarem passar la crisi el millor possible i sobretot que els ciutadans doncs ho notin poc, i això voldrà dir doncs resituar els serveis de l'Ajuntament, però els serveis doncs que són bàsics, imprescindibles, continuar-los prestant, si pot ser millor, i potser haurem de deixar de fer alguna cosa.
Ahir deia el senyor Solbes que el pressupost 2009 serà restrictiu, per tant ja les veiem a venir. De totes maneres, aquests equilibris seran difícils. Vostè diu els serveis bàsics no els ha de notar la ciutadania, implicarà pujada d'impostos, com se solucionarà?
Només faltaria que en una situació on les famílies doncs pot ser que notin moltes d'elles els efectes d'aquesta crisi, perquè ara, sense anar més lluny, doncs tota la gent que viu de la construcció, i és molta gent, no estem parlant només de la gent que construeix de paletes, sinó tot l'entorn d'indústria que és auxiliar de la construcció, la gent que fa doncs mobles, la gent que ven banys, tantíssima gent, s'han hagut de resituar, i per tant doncs no podem pujar els impostos, no? El que hem de fer és estrènyer-nos el cinturó i mirar de passar-ho el millor possible, com deia, i sobretot doncs aprofitar la crisi per intentar fer les coses millor, per intentar doncs fer una mirada introspectiva cap a dins del que és la gestió municipal, i aquest procés que fa anys que vàrem iniciar d'intentar resituar els serveis municipals, de gestionar el millor possible, doncs encara mirar de fer una mica més bé. I com he dit abans, mirar amb molta transparència tot allò que està fent l'Ajuntament, i segurament doncs hi ha coses que nosaltres estem fent que haurem de deixar de fer. Ara bé, aquest apretar-se o estrènyer el cinturó afecta les famílies, afecta l'Ajuntament i afecta a tots els actors socials. O sigui, el que hem de mirar és tota la gent que composem la ciutat, i per exemple aquí també hi poso les entitats, doncs a fer-nos a càrrec que estem afrontant una situació complicada, i per tant el sacrifici l'haurem de fer tots, no? El que no no ens pot funcionar perquè és impossible, és dir, escolta, l'Ajuntament doncs, s'estreny el cinturó però que se l'estrenyi en un altre àmbit que no sigui el meu, no? Perquè jo vull més diners per fer cultura, jo vull més diners per fer esport, jo vull que bueno, doncs mirem un tots plegats una mica de portar-ho conjuntament i amb solidaritat.
La crisi una miqueta en aquest any passat, que ja de fet ja es va notar una baixada de creixements dels indicatius del PIB, etc. Sant Cugat ha anat activant per el motor econòmic de noves seus d'empreses i això ha anat funcionant, no? Nosaltres mateixos fèiem un informe fa un mes o així on parlàvem del creixement d'aquelles empreses, i a més ho situàvem en aquelles que facturaven ja, i que 50 empreses en un any, això és moltíssim, això sí. són ràtios difícils de trobar en lloc en aquests moments, estem parlant d'empreses que facturen més d'un milió d'euros, però això també s'està encara, o no?
No, jo crec que no. Jo, sincerament, estic content d'allò que vam pensar doncs, fa anys, que Sant Cugat havia de ser una ciutat que havia de vèncer la pressió que teníem i que tenim per fer residències i que havíem de mantenir doncs, tot el sòl per activitat econòmica, o sigui, per posar-hi empreses, perquè això era bo per la ciutat, era bo perquè era llocs de treball, era bo perquè era equilibri doncs ciutadà, però era bo sobretot perquè les empreses ens havien d'ajudar a equilibrar el nostre pressupost, perquè les empreses doncs paguen IBI, paguen IAE les grans empreses, però en canvi no són unes grans demandants de serveis. Les empreses són contribuents nets a la ciutat. Les empreses grans paguen més del que reben. Per tant, aporten doncs diners a la ciutat que al final serveixen per finançar aquells serveis que rebem doncs els que sigui vivim, els ciutadans, els veïns i veïnes de Sant Cugat. Aleshores, aquesta que és una aposta que vàrem fer fa anys, quan vàrem aprovar doncs els últims planejaments de la ciutat, Turó de Can Mates i Volpelleres, vam haver de vèncer una gran pressió per fer el màxim possible de vivenda, o per fer-ho tot, segons hauríem volgut alguns, no? I nosaltres vam definir un model on havia d'haver-hi combinació de residencial i activitat econòmica. I ara doncs s'està demostrant que això ens està ajudant a passar millor la crisi, però després de cara al futur doncs són ingressos que queden per la ciutat i que queden perquè Sant Cugat pugui tenir un pressupost equilibrat i que pugui continuar prestant serveis sense haver de pujar impostos.
Ahir la Unió Europea va decidir ja on s'havia d'ubicar aquest Institut Europeu de Tecnologia, alcalde, i va decidir que al final era Budapest, en qual ja tenia poques possibilitats a finals del mes de maig, ja ho vam veure, però vostè encara tenia una mica d'esperança a les anomenades CIET Junior, les altres comunitats científiques. Com està aquest tema? Ara, quin Sant Cugat, què pot tenir, què no pot tenir? Hi ha expectatives ja frustrades? Com...
No sóc un il·lus, però encara tinc esperança. Fixeu-vos el que us dic. Encara tinc esperances perquè, com dèieu molt bé, doncs, ja es va decidir en el Consell de Ministres de Competitivitat de finals de maig que aquesta seu havia d'anar amb un nou estat membre de la Unió Europea, a més un nou estat membre que no tingués cap altra seu, no? Per tant, només podia anar això a Budapest. Ara bé, nosaltres doncs vàrem dir aleshores que hi havia una porta oberta de col·laboració amb qui seria ja quasi bé segur la futura seu, que era Budapest, i aquesta porta doncs continua oberta. Continua oberta d'una banda perquè la Unió Europea també ha decidit que les altres candidatures seran seus associades a Budapest. Vol dir que Bràclau a Polònia, Jena a Alemanya, Viena i Bratislava, que era una candidatura conjunta i Sant Cugat, serem seus o associades a la seu principal. I després, perquè continuen obertes les negociacions, jo espero doncs, que la cimera de ministres o de caps de govern comunitari que comença avui doncs ho pugui acabar de concretar, però continuen obertes les negociacions perquè allò que va aportar de més la ciutat de Sant Cugat i que no aportava cap altra ciutat, com era aquest batxillerat científic, el que en vam dir l'IT Junior, i el que era el BPU, que era tota la metodologia de gestió d'aquesta política d'innovació europea, doncs tot això espero, tinc la confiança i una confiança fonamentada de que es podrà incorporar en el projecte definitiu i per tant Sant Cugat doncs figurarà en el mapa de la nova política d'innovació europea.
A part d'aquesta proposta que es feia des de Sant Cugat, d'aquella IT Junior i aquestes comunitats científiques, de quina altra manera es busquen associacions amb aquesta IET Senior, podríem dir la gran IET que estarà a Budapest, de quina manera es treballaran les altres candidatures, com deia que seran ciutats associades?
Bé, ha quedat, diguem-ne, acordat que seran ciutats associades, però no s'ha definit com serà aquesta associació. El que sí que és important, i és important per nosaltres, és que aquesta és una decisió política dels ministres, però que els ministres decideixen el que han decidit i diuen, i ara això, qui ho haurà d'articular, qui haurà de dir com s'ha de fer, és la Comissió Europea, és Brussel·les. Per tant, ja surt de l'àmbit polític, no? I això és positiu perquè recordeu que quan vam defensar la nostra candidatura a Brussel·les sempre dèiem, tothom es diu que la nostra és la millor candidatura. Brussel·les ens diu que és la millor candidatura, però ens temem que hi hagi una decisió política al darrere. Per tant, amb el terreny de la qualitat de la candidatura, estàvem segurs que guanyàvem. Amb el terreny de la política, ens temíem molt que perderíem. Bé, ara ja la política ha decidit, o els polítics han decidit el que havien de decidir, i ara ja passa a Brussel·les, a la Comissió Europea, als alts funcionaris de Brussel·les que han de conduir aquesta política, que són els que hauran de decidir el paper que hem de jugar nosaltres. I, bueno, doncs jo crec que tenim una gran valoració entre totes aquestes persones, no? D'altra banda, són persones doncs, molt importants a Brussel·les, per tant, tinc confiança que Sant Cugat tindrà un paper important.
Volíem entrar en alguns altres temes. Sant Cugat s'ha fet un nivell d'inversió molt important els últims anys, però tenim uns dèficits, sobretot en alguns aspectes d'administracions, bàsicament de la Generalitat, que no arriben en el tempo que haurien d'arribar. No? Fem referència al tema sanitari, sobretot, on veiem que, doncs, que el tercer cap de Rubí, que és una població amb menys habitants que Sant Cugat, doncs ja està pràcticament acabat, i aquest encara no hi ha la primera pedra, vostès van cedir el terreny. Avui ven els responsables de CatSalut a Sant Cugat a la Floresta. N'hem parlat ja moltes vegades, però sembla que els temes aquests s'han encallat i són molt lents, no? Quan ja hi ha una necessitat acuciant, no?
Sí, sí, són excessivament lents i costa molt d'explicar a la gent. Però bé, de totes maneres, doncs, les coses avancen. Jo lamento que encara no hem posat la primera pedra, i així ho he expressat. El terreny fa anys que el va cedir l'Ajuntament de Sant Cugat a la Generalitat per construir aquest tercer centre d'assistència primària. La necessitat està detectada de fa temps. Sabeu que la ràtio que diu la Generalitat és de 35.000 persones o 35.000 cartilles per centre d'assistència primària. Nosaltres ja superem doncs, els 70.000 habitants de fa temps i les cartilles per descomptat, no? O sigui que això s'hauria d'haver començat, no? Sabem que estem en la fase, en la recta final, i espero doncs, que ben aviat es pugui començar a posar la primera pedra, que és el moment que ens diu que, bueno, que ja s'ha començat i que algun dia acabarà, i espero que vagi tot molt ràpid. De totes maneres, continuem avançant amb la millora dels serveis sanitaris a la ciutat. Una de les necessitats que cobrirem amb el nou CAP és l'increment de cartilles a la ciutat, però una altra de les necessitats que cobrirem és poder tenir més especialitats mèdiques, que sabeu que en tenim, però ens en falten. El CAP de Vall d'Oreig doncs, ja ens va servir per incorporar noves especialitats. Ara fa ja un any vàrem obrir doncs, el CAP de Salut Mental aquí a la Mina, que era un servei important, es va traslladar a Torreblanca, etc. Però bé, jo confio que el nou CAP ens servirà per incloure noves especialitats mèdiques. Però sense esperar el nou CAP ja hem anat negociant alguna nova especialitat mèdica i espero avui, però deixem-me que ho faci a la Floresta de poder-la anunciar.
Bé, esperarem doncs aquesta roda de premsa aquest matí amb les autoritats sanitàries de Catalunya que venen a explicar les millores que s'han fet en aquest ambulatori d'aquest districte de la nostra ciutat. De totes maneres, el tema sanitari, també tenim l'hospital pendent, aquest hospital de Rubí, en el qual potser, no sé si a vegades és millor que no arribi, perquè potser es pugui redefinir. Ja no sé si pensar que és millor que no es posi la pedra, perquè potser algun dia algú se li encén la llumeta i el posa al costat d'una estació de tren.
Que això és el que nosaltres
hem defensat. Seria el més lògic, no?
Més que... I així li vaig dir a la consellera, i li vaig dir a l'última reunió que vam tenir, i a les anteriors, i li he dit moltes vegades. O sigui, més important que l'hospital estigui a Sant Cugat o a Rubí o a Castellbisbal, per mi és important que estigui a la vora d'una estació de tren. I això crec que hauria de ser el que hauria de fer prendre la decisió. Però, en canvi, la decisió es va prendre per un tema polític de dir, no, l'hospital ha d'estar a Rubí. Per què? No, pues, no, bueno, tothom que pensi el que vulgui, no? Però l'hospital ha d'estar a Rubí. Presenteu propostes de terreny des de Sant Cugat. En van presentar fins a 3, no? Ens van reconèixer que les nostres ubicacions eren, com a mínim, tan bones com les de Rubí. Però, vaja, la decisió, doncs, era ja presa i vaig lamentar que ens fessin perdre el temps. I bé, han decidit posar-lo doncs, enmig d'un lloc que no és terra de ningú, que ens obligarà a muntar un servei d'autobusos des de l'estació de Sant Joan, quan, doncs, per exemple, si s'hagués posat a l'Hospital General, tenim ja l'estació d'Hospital General, que vol dir que des del centre de Sant Cugat estàs en un moment, des de la Floresta, des de Valldoreix, des de les Planes, o sigui que tot plegat era molt més fàcil.
I des de Castellbisbal, no?
I des de Castellbisbal, tot plegat, i més tenint en compte qui són els usuaris més habituals dels hospitals, no? La gent gran, per exemple, i la gent gran és dependent a l'hora de trasladar-se, no? O van amb autobús, o van amb tren, o els ha d'acompanyar el fill, la filla, o han de pagar un taxi, quina gràcia, no? Bé, aleshores, bueno, ara ja està decidit. El que han de fer és començar. El que han de fer és posar la primera pedra. I no hi ha data de primera pedra, no hi ha projecte, no hi ha res de res de res.
Hi ha un tema que se n'ha parlat alguna vegada, però mai s'ha solventat. Vull dir, aquesta és una ciutat de molts nens, i quan arriba el cap de setmana, doncs, no hi ha servei d'urgències pediàtriques. O sigui, el dissabte i el diumenge no n'hi ha. La solució, com que aquesta ciutat també és com és diguéssim, la targeta sanitària privada, diguéssim, no? I està tot concentrat a l'Hospital General de Catalunya, i la gent utilitza, i és habitual, jo crec que una immensa majoria de santcugatencs utilitzen la targeta pública i la privada, i es troben que van a l'Hospital General de Catalunya, on es concentren totes les urgències de tot el Vallès, de totes les mútues, no? I les cues són incommensurables, no? No hi ha manera de desbloquejar que hi hagi un servei d'urgències de cap de setmana.
Però és que el problema no és de Sant Cugat, el problema és del país, eh? O sigui, les urgències pediàtriques només són hospitalàries. Catalunya, no hi ha caps que tinguin urgències pediàtriques. O sigui, la gent diu, hi ha gent que diu, ostres, que no hi ha urgències pediàtriques al cap de Sant Cugat. Bueno, és que no n'hi ha al cap de Sant Cugat, i no n'hi ha al cap de Rubí, i no n'hi ha als caps de Barcelona, ni els de Tarragona, ni els de Lleida, ni els de Girona, ni els de Figueres, ni els de Tortosa. En el nostre país, les urgències pediàtriques són hospitalàries. Aleshores, sí que tenim urgències pediàtriques, però on? A Terrassa. Dins del sistema de sanitat pública, o te'n pots anar a Sant Joan de Déu per l'altre costat, no? Com hi ha gent també que fa, on, bueno, la meva experiència de quan era pare, diguem-ne, de criatures a Sant Joan de Déu, recordo una vegada que vaig entrar, em sembla que va ser a les 8 del vespre, i vaig sortir a les 4 de la matinada per una cistitis que tenia la meva filla gran, no? Bueno, va ser espectacular, no? Aleshores, és el sistema que tenim muntat. I teniu raó quan aquest tema Sant Cugat és més greu per l'especificitat, perquè som una ciutat que té més criatures. Però el nostre sistema encara no ho té resolt, eh? Ja l'hem plantejat a la conselleria i no s'acaba de resoldre. O sigui, has d'anar amb el metge de família, que és el metge que hauríem d'anar, doncs, els que estem aquí, que són persones adultes, però és el metge que hem de portar els nostres nens, també. És el sistema.
La sanitat és un tema que preocupa els santcugatencs pel tema de la tercer cap, les deficiències sanitàries també dels caps que hi ha ara, però també un altre tema que preocupa és la mobilitat de la ciutat. Ara, mica en mica, ja comencen a venir els nous veïns dels centres de Can Mates, Vuitpelleres, però també una de les zones de conflicte de Sant Cugat serà, dintre de molt poquet, ja el centre Borja, amb l'arribada de SADE. Com està aquest tema? Ja hi ha un pla de mobilitat i Què passa amb aquest
tema? Tot està treballant-se des de fa molt de temps, les solucions estan a sobre la taula, hi ha estudis de mobilitat que la llei obliga a fer a qualsevol, doncs, activitat que es prevegi que portarà gent, i ara estem en la fase d'ultimar, doncs, tota aquesta proposta. Tenim temps perquè SADE, doncs, no és previst que s'obri abans de final d'any, i per tant, doncs, jo espero que després de l'estiu ja ho puguem explicar, ja podem anunciar si hi haurà un allargament de la línia autobús, si hi haurà un servei de préstec a l'estació de bicicletes que pugui anar fins allà. Tot això, doncs, us asseguro que ho estem treballant, doncs, bé, i la nostra voluntat és que es minimitzi l'impacte sobre el veïnat, un veïnat que en alguns casos, doncs, ja té bastant d'impacte, perquè tenim algunes escoles, per exemple, doncs, a la zona, que generen certs problemes de trànsit.
Hi ha un estudi, o no sé si hi és o no hi és, però vam sentir parlar-ne d'una possibilitat d'una obra que seria fer un vial d'un quilòmetre només, que aniria des del Rotary, o sigui, des d'aquesta rotonda on comença, diguéssim, el camí cap a Sant Madí,
sí.
Que travessaria per darrere l'escola Europa fins al centre Borja, i enllaçaria amb la carretera del Borja fins a la Rebassada, de tal manera que ens assaltaríem. O sigui, aquí hi hauria una possibilitat d'accedir a tot el centre Borja i sortir de cap a Cerdanyola sense haver de passar per Pla del Vinyet. I, bueno, això està endavant, o és una...
Això és un estudi, perquè el nostre planejament preveu la construcció de la Ronda Sud. Sant Cugat tenim la Ronda Nord, però no tenim la Ronda Sud. Aleshores, la Ronda Sud doncs, és la perllongació de la ronda que arriba per Can Magí i que doncs, bueno, que l'alçada de Can Calders hauria d'anar per darrere de l'Escola Europa del Centre Borja, hauria de travessar tota aquella zona de el que és el Crist Treballador i ficar-se cap al golf i anant per mar, no és quasi bé amb la carretera de Vallvidrera. És una obra, per tant, molt difícil i amb impacte. És un tema que quan vam discutir el canvi de qualificació de Torre Negra per passar-ho a sol protegit, doncs no ens vam acabar de posar d'acord entre els grups i ho vam deixar doncs, obert i a la decisió futura.
Aleshores, vostè va dir que mentre fos alcalde no es faria.
I vaig dir que mentre jo fos alcalde no es faria, exactament. Aleshores, des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, i concretament de l'àrea que dirigeix la Mercè Conesa, doncs no s'ha parat de reflexionar sobre el tema i s'ha fet aquesta proposta com un estudi tentatiu. I es diu que seria una proposta que evitaria ja fer la ronda definitivament, i vol dir a l'entrada del Borja, passar per darrere, anar sortint al Rotary i estalviant-nos doncs, tot el circuit per davant de la Masia Torreblanca, la rotonda de Gabriel Ferreter, que és la dels Cines, i tota la recta aquella. Bé, doncs és una solució que està sobre la taula, que no és cara de fer, que és possible, que té un impacte mínim. S'ha d'estudiar i s'ha de valorar. Lògicament, doncs, hi haurà gent que estarà en favor i que estarà, gent que estarà en contra. Nosaltres estem en aquest moment valorant la possibilitat real que tindria això de tirar endavant, eh? Però no ho hem presentat com a projecte.
Estem parlant d'uns terrenys a tocar de Torre Negra, o fregant, o dins, ja
no? Bueno, depèn, no, estan fregant.
Estan fregant, no?
Sí.
Torre Negra està notícia des del ple dilluns i n'hem parlat diverses vegades des d'aquí a la casa. Hem fet valoracions en el conjunt de les forces polítiques, també en els propietaris.
L'última avui de l'associació de propietaris i veïns que s'han aplaudit.
Més propietaris que veïns, això dels veïns aquí és una miqueta...
No. Els propietaris de Torre Negra, els petits propietaris que s'han felicitat també d'aquesta cantada que ha fet el Partit Popular aquesta setmana de trencar la unanimitat sobre aquest tema, sobre la protecció de l'espai. Menys esperances, com se'l troben que el Partit Popular després d'aquest ple municipal hagi decidit aquest canvi de tema?
Miri, Torre Negra és sol no urbanitzable i espero doncs, que ho sigui per sempre més, o sigui que no hi ha cap canvi, l'única cosa que hem fet ha sigut dir que no a la proposta d'urbanització del principal promotor. I això amb l'abstenció del Partit Popular. Bueno, és el Partit Popular que ha d'explicar per què aquest canvi d'opinió, perquè no hi ha res, no hi ha cap element sobre la taula nou que faci modificar la posició. Simplement hi ha una insistència per part del principal propietari de Torre Negra, Núñez i Navarro, d'edificar la zona. I això és una insistència que no és nova, és de fa un any, dos anys, deu anys, no? I aquí estem. Jo no vaig entendre els arguments del Partit Popular, o sigui que són ells que s'han d'explicar, perquè també penso que la ciutadania no ho ha entès. La ciutadania que vol que es protegeixi Torre Negra, que és la majoria de Sant Cugat. Si li pregunteu al principal promotor, doncs segurament també valorarà positivament el canvi d'actitud del PP cap a aquesta abstenció, però no penso que sigui el que pensa la majoria de ciutadans de Sant Cugat, que volem que Torre Negra doncs, es preservi com ho tenim ara. I que volem veure el Pi del Xandri doncs, al mig d'una plana conreuada i volem veure el bosc de l'entorn i volem veure el mosaic de zona de conreu i bosc i zona de matolls que és Torre Negra. Això crec que és el que vol la majoria de la ciutadania de Sant Cugat. Jo no els vaig entendre, crec que la ciutadania no els haurà entès i per tant s'hauran d'explicar. Però tot plegat no debilita la posició de l'Ajuntament de Sant Cugat que va, doncs, en el seu moment donar tràmit a una sentència judicial, vam aprovar inicialment el programa d'actuació urbanística i després d'escoltar doncs, a totes les parts, de rebre els informes de totes les administracions, fins i tot el de Collserola o el del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que s'oposaven a la tramitació del programa d'actuació urbanística, doncs el que hem fet és, d'acord amb la llei, desestimar aquesta tramitació.
No sé si ha pogut parlar vostè mateix personalment aquesta setmana amb la portaveu del Partit Popular, Marta Rodríguez, per la sorpresa que ens vam emportar tota la ciutat d'aquesta decisió.
No ho he fet perquè jo penso que ho hauria d'haver fet ella. O sigui, quan ens hem reunit, no sé les hores que hem dedicat en aquest tema, però no enganyaré a ningú si dic que en els últims anys hi hem dedicat, jo, personalment, i la gent del PP, i la gent dels socialistes, la gent d'altra, 150, 200, 300 hores, vull dir, no ho sé, centenars d'hores. Vam tenir junta de portaveus el divendres passat. Vam repassar l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament. Vam parlar del tema Torre Negra. Vam dir, escolta, parlem tots, parla només un, al final vam decidir que parlaríem tots. En cap moment es va expressar cap mena de dubte. Prèviament van haver-hi reunions amb els tècnics, amb els advocats de l'Ajuntament, amb els advocats externs que ens estan assessorant, amb els tècnics de l'àrea de medi ambient, es van presentar els informes, i això durant setmanes i setmanes i setmanes. En cap moment s'ha expressat cap mena de dubte ni cap mena d'intenció, no? Aleshores, trencar el consens d'aquesta forma, bueno, penso que són ells que m'ho han d'explicar, no? Han tingut moltes oportunitats per explicar-se, no només a mi m'han d'explicar a mi, però a la resta de portaveus i a la ciutat, no? I queda una mica coixa l'explicació, eh? O sigui, s'haurien d'esforçar més.
Fa unes setmanes, un momentet, fa unes setmanes Esquerra Republicana bueno, va acusar de doble joc al Partit Socialista sobre aquest tema, va utilitzar la paraula quadrilàter entre el Partit Socialista, el tema Núñez i Navarro, Torrenegre i Can Busquets. Jo no sé si d'aquesta nova sorpresa o d'aquest canvi d'opinió del Partit Popular es podria mirar si hi ha un doble joc, si hi ha un altre tipus d'interès darrere del Partit Popular.
El dilluns no va haver-hi cap vot en contra de la tramitació del programa d'actuació urbanística, perdó, de favor de la tramitació del programa d'actuació urbanística, van haver-hi dues abstencions i tant el PSC com Esquerra Republicana doncs, van conformar la majoria del consistori en contra d'aquesta tramitació, no? O sigui que bueno, doncs la posició va quedar clara perquè al final les posicions s'expressen amb els vots, no? Jo no ho sé, això, repeteixo, és el PP que s'ha d'explicar una mica millor, perquè fins ara no s'ha entès, és veritat que ha rebut alguns aplaudiments, però també estic segur que hi ha molt desengany silenciós que no s'expressa, que si convé ja s'expressarà, però de moment, doncs, amb prudència anem continuant el nostre camí, per tant, que no es confonguin pensant que si han rebut un aplaudiment i hi ha gent que els diu magnífic, doncs això és la majoria de la ciutat, perquè no tinc la sensació de que les coses vagin per aquí. I penso que malgrat totes les campanyes de premsa que s'han fet en els últims mesos i tot l'esforç que s'ha invertit dient que escolti, això costarà no sé quan a la ciutadania, bueno, es diu que no sé quan, com es pot dir no sé quan més, no? Que em presentin la factura, jo és que no l'he vista, no? Doncs s'ha dit moltes coses en aquest sentit, però que la gent estigui tranquil·la, perquè tot això són afirmacions, i són afirmacions de part i afirmacions interessades, no hi ha res, de res. O sigui que hi ha per part nostra la voluntat de poder arribar doncs acord amb els propietaris perquè això sigui sol públic, com he dit sempre i com hem dit sempre, perquè tot el que volem fer Torrenegre, que és un parc rural, doncs això... com millor ho garantim és siguent el sòl de propietat municipal, no? Però res més.
Vostè considera que el Partit Popular ha de continuar en la comissió de seguiment de Torrenegre?
Sí, jo crec que sí, que això ho hem de ser tots. Fixeu-vos que la comissió de seguiment fins i tot hi ha els propietaris que volen urbanitzar el sector i els tenim allà també. Té dos representants, aquesta la propietat, el senyor Domènec Miquel i el senyor Marc Garcia, i defensen els interessos de la propietat, que són interessos que no són coincidents amb els de l'Ajuntament, però estan en allà, no? Per tant, escolti, doncs, el PP que manté una posició que no sé ben bé quina és, doncs ja ha de continuar sent.
Sant Cugat és pioner en moltes coses, i aquesta setmana ho ha estat una vegada més, amb un nou sistema de patrullatge de la policia local. Tinc aquí davant meu el diari Avui, la portada del diari Avui és un policia local de Sant Cugat, i el titular és Patrulla Elèctrica de Sant Cugat, i veiem un policia amb un nou aparell, com si fos una bicicleta, que no és una bicicleta,
sí,
com un carro que és anomenat Segway, si
sí,
no m'equivoco.
Sí, Segway, sí.
Parli'ns d'una mica d'aquest nou sistema, que la gent, me'n recordo el primer dia que el vaig veure, vaig anar a una botiga i ja sentia parlar a la tarda, oi, he vist un policia?
Nosaltres estàvem aquí parlant a la tertúlia i tot de cop passa un policia sí. I vam quedar flipats i aquí no.
Bueno, això és un aparell de dues rodes que fa que el policia doncs, vagi com uns 20 centímetres per sobre del carrer. És un aparell elèctric i és molt fàcil de portar i per tant té moltes avantatges. La primera és que permeten als policies desplaçar-se per tota la ciutat a un màxim de 20 km per hora sense contaminar, perquè això quan arriben a la comissaria ho endollen i es va recarregant, per tant és també molt barat de manteniment. Els hi dona una gran visibilitat i jo crec que és idoni per patrullar per les zones de vianants, perquè els policies s'eleven per sobre de la gent i poden veure doncs, si estan passant coses a una certa distància, els hi permeten en cas d'una emergència desplaçar-se doncs, més ràpidament. I també és molt idoni per patrullar per les zones verdes, per tots els parcs que tenim a Sant Cugat, no? Perquè, bueno, doncs per aquesta capacitat de desplaçar-se amb rapidesa, de visió alta. Això ho tenim ara, diguem-ne, en préstec, l'empresa que ho comercialitza, doncs, bueno, primer vam estar intentant posar-nos d'acord amb ells, al final vam quedar que ens ho deixaven, perquè ho provessin i ho tenim aquí. Eh? I ho anem provant, aviam què tal funciona. Ja fa temps que ho vàrem intentar, no vàrem veure-ho clar i ara sí que ens hi hem posat doncs, seriosament.
Quants tenen d'aparells aquests?
Dos. En tenim dos. No serem la primera policia de l'Estat que patrulla. Eh? N'hi ha algunes que ja ho estan fent en algunes ciutats de costaneres, d'Andalusia i així. No?
I li consta que funciona?
Sí, 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 a mi em consta que funciona. A més, a mi m'agrada, què diria, és com una bicicleta però no et canses, per dir-ho d'alguna forma. Sí, té els avantatges de la bicicleta, és silenciós, no és contaminant, et dona velocitat en un moment determinat. La diferència doncs, és potser això, que tens més alçada i després que no has de pedalar.
Bé, alguns hotels de Barcelona s'han acollit en també sí? els seus clients.
És molt fàcil de portar, sí, eh? Jo vaig conduir això una vegada que ens ho van portar i vam fer una prova davant de l'antic ajuntament a la plaça Barcelona amb en Jaume Tubau. Que en Pau descansi, i de veritat que bueno, és una cosa molt, molt fàcil, molt, molt simple. Sembla mentida que et puguis aguantar amb dues rodes, però recordo inclús que una persona que segur que molts dels oients ens recorden, que és el senyor Segalés, que de l'estanc de la plaça Barcelona, que ens va veure, i aleshores va venir, i tenia més de 80 anys, i va dir, me'l deixeu provar, i li vam deixar, bueno, li van deixar, i va donar la volta per la plaça, tenia més de 80 anys, i va donar la volta i li va agradar molt, no? I va dir, vas estar molt bé, tot això, no? O sigui que ho pot portar, doncs, una persona, diguem-ne, gran, no? Una persona jove ha de ser més fàcil, o sigui que és una cosa senzilla.
Gairebé 9:45, ens queda un quart d'hora d'entrevista, senyor alcalde, tenim a tocar ja la festa major, d'aquí una setmana, doncs, ja estarem a punt del pregó i sobretot perquè s'ha fet casar, diguéssim, l'inici de la festa major amb la inauguració de la plaça cívica, de la plaça de la Vila, perdó, plaça de la Vila.
Plaça de la Vila, sí.
Canvia. Abans li dèiem cívica, no, al final.
Hi ha gent que dirà el camp de futbol i hi ha gent que encara sí. diu el camp del tio Malo, em sembla.
Però que aquesta inauguració i l'aparcament de sota tanca un procés de gairebé 9 anys d'obres en aquesta zona, amb una reconversió, amb una àrea de serveis de tot aquell espai on ara hi ha el mateix ajuntament, l'hotel, el fitness, els pavellons, el club muntanyenc, etc. No? Aquesta ha estat una de les grans obres del seu mandat i potser és una de les coses que se'l recordarà a la seva, a banda de la vianantització del centre, aquesta, no? Vull dir, a vegades quan mires en perspectiva no, allò era d'aquella època, no? Però vostè és conscient que això és formarà part de la història de Sant Cugat per
sí,
molts anys.
Sí, i tant que sóc conscient, aviam, de la transformació que això ha suposat a una part molt central de la ciutat, no? Per ser justos, aquesta és una idea que no va ser meva, sinó que va ser del tinent d'alcalde d'Urbanisme que va començar amb el mandat, en Jan Carbó, com moltes de les coses doncs, que vam començar a fer en aquell moment i que s'han visualitzat, no? Com tota la zona de vianants i tot això, que, bueno, que era una idea que teníem, que vam portar en el programa electoral, però després vam materialitzar, no? Però en Jan va veure molt clar la necessitat de traslladar el camp de futbol fora del centre, del poble, i aquella zona doncs, tan cèntrica de Sant Cugat, home, fer-hi un nucli de serveis molt potent. I això per què? Bé, perquè tot el que hi ha allà està molt a la vora de tot arreu. Eh? Ja ho sé, ara potser algú de les Planes dirà no, que de les Planes està lluny, bueno, però ja ens entenem. O sigui, en 10 minuts caminant, hi ha 40.000 persones com a mínim que poden arribar allà en 10 minuts caminant, no? Perquè està a 10 minuts de l'entrada de la carretera de l'avinguda de Cerdanyola, però a 10 minuts de la zona de Lluís Companys, per dir, dues zones molt poblades de la ciutat, o a 10 minuts de Collfabà, o a 10 minuts de l'ermita del Crist de Llaceres, una mica que fem tot el que és el centre urbà de la ciutat. I aleshores per això era el lloc ideal per posar-hi doncs, la piscina, que ja hi era, però posar les piscines cobertes i el fitness, com que ja teníem dos pavellons, doncs posar el tercer pavelló i tot això, tot aquest conjunt d'equipaments esportius ens ajudava a fer més barata la gestió, no? Jo, contràriament, el que hi ha gent que diu que les instal·lacions esportives les hem de descentralitzar, hi ha algunes que sí, però com que també hem de mirar que ens surti bé de preu gestionar-les, doncs és molt més barat gestionar tres pavellons junts que tres de separats. No? L'Ajuntament, el Club Muntanyenc, que necessitava una nova seu, i un hotel que necessitàvem al centre, i ara l'aparcament i ja l'envelliment de tot plegat, les voreres més amples a Rambla del Celler i al carrer 2 de maig, jo penso que la Rambla del Celler i el front de Rambla del Celler davant de l'Ajuntament doncs, comercialment serà molt important en la ciutat, tot això donarà vida en el centre del poble, tindrem una Rambla, doncs ja la teníem, però la tindrem més bonica per passejar, amb jocs infantils, amb ombra. Bé, jo estic satisfet.
Els veïns de 2 de maig els hi han de fer un monument, eh?
Sí, sí, perquè... i tant. Perquè els veïns de 2 de maig, esclar, aquests 9 anys que dèieu, bé, 9, 8, no sé quants, però és que ho hem viscut tot, eh? Perquè hem viscut el pavelló nou, hem viscut la rehabilitació dels vells, hem viscut la Rambla Saben, les voreres, l'Ajuntament, el Club Muntanyenc, l'hotel, no, ho hem viscut tot amb un gran estoïcisme i jo, francament, en nom de la ciutat els hi vull agrair doncs, la paciència que han tingut i lo bé que ho han portat tots plegats, ja, però ara ja s'acaba.
La vianetització acaba aquí, és a dir, falta allargar Francesc Moragues, quatre cantons, benzinera del centre del poble, plaça Barcelona, aquestes zones, què queda de fer?
Aviam, ara, el següent pas de la vianetització, ja tenim el projecte fet i ja està parlat doncs, amb els comerciants, si més no, i ara haurem de reunir els veïns, crec recordar, és la L que forma el carrer Doctor Murillo des del carrer Domènec fins i després el tram inicial del carrer Villar, que és allò, quan acabes el carrer Valldoreix, que acaba la vianetització, hi ha un carrer que sembla Valldoreix però que no és Valldoreix, que és l'inici del carrer Villar, perquè Valldoreix fa un angle a la dreta i després recta cap a l'estació, no? Doncs aquella L l'hem de vianetitzar. Referem aquella plaça dels Jocs Florals, que són aquells pins que tenim i aquells jocs infantils, on farem aquesta plaça més bonica i farem ja aquesta L, i això espero doncs, poder-ho començar amb una relativa urgència. Encara no tenim dates, però perquè hem de treure informació pública al projecte, l'hem d'aprovar i hem de licitar l'obra. Però jo em vaig comprometre en el seu moment amb el veïnat que en el moment en què acabéssim Sant Bonaventura-Rosselló, doncs ja podíem començar això, i Sant Bonaventura-Rosselló doncs ja està acabat, ho vam inaugurar fa 2 setmanes.
Podria començar les obres d'aquesta zona dintre d'aquest any? O ja
sí, però hem de mirar aviam quan és més convenient fer-ho, no? Perquè si iniciem el calendari ara d'aprovació de projecte, hem d'anar en compte que no ens trobem amb que les obres estaran en marxa per la campanya de Nadal, perquè la campanya de Nadal amb els carrers aixecats és molt perjudicial pels comerciants, no? Aleshores, tot això, o sigui, hem de fer un calendari que perjudiqui el menys possible a comerciants i veïns.
I les altres zones que li comentava, a plaça Barcelona hi ha algun projecte previst?
A plaça Barcelona li haurem de fer un rentat de cara, jo sóc partidari de deixar-li la fesomia que té, però sí que hem d'arreglar doncs, l'entorn.
Nivellar-ho, bàsicament.
Les voreres, s'han de refer aquelles, noves, sí. El paviment, hem de veure què fem amb tot el cercle d'aparcament que hi ha al voltant de la part central de la plaça, s'ha de renovar barat, bueno, però té un aire de plaça de poble que hem de mantenir i el que hem de veure és com li donem una mica més doncs, de comoditat a tot el que hi ha en aquell entorn, perquè hi ha gent que es queixa d'escolti que no es pot caminar, que tal, que és incòmode i és veritat.
Ja que estem parlant de...
Perdona, a la gent que passa per la plaça li fa molta gràcia les llambordes en el mig del carrer, però en canvi als veïns no els hi fa cap gràcia, no? I estem aquí, la gent ho troba característic, curiós, així antic, que dona aire, però en canvi els que viuen allà, que han de passar-hi cada dia, ho troben molt incòmode.
Uns veïns una miqueta especials des de la plaça de Barcelona.
Excepcionals.
Perquè demanen, diu, escolta, ha marxat l'Ajuntament, però no ens tragueu la festa, feu-nos festes, no?
Feu-nos festa major, feu-nos Sant Antoni, feu-nos els Reis.
És a dir, que volen activitat allà a la plaça, però aquest any el pregó es farà en el nou balcó del nou
Ajuntament. Havíem d'estrenar la plaça i havíem de fer, esclar, havíem d'estrenar el balcó també.
Però vaja, hem vist moltes activitats programades també a la plaça de Barcelona dins del programa.
I en continuarem fent moltes, eh?
El pregó va ser polèmic, el ple, sí. El PP i el PSC no els hi ha agradat el...
Suposo que per motius diferents. Sí.
Els motius diferents o els mateixos?
No ho sé, suposo que són motius diferents, no? No sé, el senyor Laporta fa algunes afirmacions darrerament que imagino que al PP no li agraden i al Partit Socialista tampoc, no? Però jo penso que la gent amb això no hauríem de polemitzar, perquè de pregoners hem tingut de tots els colors i per tots els gustos i mai s'ha polemitzat. Segur que hi ha un pregoner que li ha agradat més a un i un pregoner que li ha agradat més a l'altre, no? Però els pregoners doncs són un tret característic de la festa i sempre intentem que sigui una persona vinculada a la ciutat i que sigui una persona que destaqui per alguna cosa, no? Una persona o entitat. L'any passat doncs, va ser la coral La Lira, fa uns anys van ser els castellers i fa uns altres anys va ser, doncs, concretament l'any del llibre, van ser els llibreters de Sant Cugat i un altre any va ser el Baltasar Porcel i un altre any van ser dos regidors que plegaven, la Maria Sansa i en Pasqual d'Osó i així doncs successivament, i un altre any van ser el Cugat i el Madí, no? Aleshores, sempre hem intentat donar aquest to festiu i amb gent vinculada a la ciutat. I bé, ens va semblar que, havent-hi a Sant Cugat el president de l'entitat més important de Catalunya, sé que el ple va dir que el RAC, algú va dir que el RAC era més important. Bueno, el ple, el RAC, no sé si et deu tenir més socis, no? O comissions obreres, però escolti, simbòlicament, si tu vas a Pequín o te'n vas a Chicago, la gent no coneix el RAC ni coneix comissions
obreres. I a Marrakeix.
I en canvi coneixen, et pots trobar com a l'anunci d'una cervesa al mig del desert del Sàhara, doncs un senyor que et diu Futbol Club Barcelona Amigo, no?
De tota manera, no té una mica de por tem que hi hagi polèmica en directe el dia del pregó, que hi hagi manifestacions contràries contra el senyor Laporta?
No, home, jo crec que això no passarà, però en tot cas això li dona una mica de morbo en el propi pregó, no? Li dona morbo, li dona interès, el que volem és que vingui gent a la plaça i que, escolta, que contribueixin a fer bonica la inauguració. El senyor Laporta és el president del club més important de Catalunya, del més internacional que tenim, i és veí de Sant Cugat. Per tant, que serà veí de Sant Cugat per molts anys, això no estic segur. Que serà president del Barça, doncs no ho sabem. Ara està sotmès amb una moció de censura i els socis del Barça diran el que ha de ser. Jo personalment, com que no sóc soci del Barça, doncs no podré votar. Però, vaja, no podien deixar passar l'oportunitat de que tenim un president entre nosaltres i que pugui dir el que vulgui. Escolti, si algú es pot pensar que això pot influir en el resultat de la moció, doncs vol dir que o es pensen que són molt importants nosaltres o es pensen que els socis del Barça són molt manipulables, i em sembla que aquest no és el cas.
Tenim la família Millet, un expresident important del Barça, mm-hmm. Tenim família, un net
de Joan Gamper,
aquí sí, a la nostra tertúlia, vull dir que la relació amb la directiva blaugrana, i tenim un expresident propietari de Torrenegre que també intervé, o sigui que això el Barça,
bueno,
i els seus presidents...
Potser, doncs, algú dels que es queixaven volien que vingués l'expresident Núñez.
Potser sí.
A parlar. Em sembla que hauria sigut més polèmic que no pas la del senyor Laporta. No per la seva vessant futbolística, que, escolta, Núñez ha sigut 20 anys, va ser president del Barça, i, per tant, va tenir pàgines, diguem-ne que no van ser brillants, però va tenir pàgines molt brillants, la seva gestió, molt. O sigui que ara no entraré a jutjar-ho, sinó per altres motius que el vinculen a la ciutat.
Acabem ja aquesta entrevista. Senyor Calde, fa temps que... fa un parell de mesos vostè va sortir pràcticament a tots els mitjans de comunicació, i ara ja parlem de vostè com a polític de Convergència, mm-hmm. per els seus plantejaments de com havia de ser el futur congrés, bueno, proper ja, el tenim gairebé a tocar, però ara fa uns dies que no diu res, dedica a temes de Sant Cugat, però continua aquesta vocació de vostè d'intervenir en aquest congrés, de fer-s'hi present d'alguna manera?
És que ja vaig dir tot el que havia de dir, no pots estar cada dia dient, perquè aleshores et poden avorrir, no? Jo vaig dir el que havia de dir, que era que aquest havia de ser un congrés de renovació d'idees i de persones. Ho vaig dir, ho vaig defensar, i ara continuo treballant, doncs, internament, perquè aquest congrés renovi el missatge polític de Convergència i faci el missatge més atractiu i amb més capacitat de connectar amb la societat catalana del segle XXI, sigui un missatge més modern, i que la gent entengui que nosaltres som els que ens preocupem pels seus problemes, pels problemes del dia a dia, pels problemes de la gent que està passant per aquí, per aquest carrer en aquest moment, i després, d'altra banda, per una renovació de la direcció del partit, doncs, que es produirà no amb la profunditat, doncs, que alguns hauríem volgut, però, bueno, doncs sí que hi haurà una certa renovació, i això crec que també és important, perquè s'incorporaran persones que pensem, doncs, no exactament el mateix, doncs incorporarem persones que pensem no exactament el mateix dins de la direcció. Però un congrés és un moment amb un camí d'un partit, i després continuem. I nosaltres continuarem treballant, i jo continuaré treballant amb aquest objectiu de renovar idees i de renovar projecte. Però és que això no ho puc estar dient cada dia,
de totes maneres,
es cansaran de mi.
Dóna la sensació de que el Congrés ja està definit, no? Abans de que es faci, perquè no se l'estalvien.
Perquè el Congrés l'hem de fer i hem de prendre decisions. Hem de prendre decisions polítiques, hem de prendre decisions...
No posen la moció que hi posa Esquerra, vostès.
Vull dir, home, però és que allò ja és massa moció, allò és el Dragon Khan, i tampoc cal, no? Perquè la gent... Allò no és apte per cardíacs, no? Allò d'Esquerra és la manera d'intentar resoldre un conflicte molt gran, i que no en resol. O sigui, Esquerra dins Esquerra hi ha un gran conflicte, i Esquerra amb aquest congrés no aconseguís resoldre el conflicte. Al final, doncs, en Joan Puigcercós és president d'Esquerra Republicana, però el 60 i pico % dels militants, doncs, que no l'han recolzat, no estan en l'executiva, i a més l'expresident, que és en Josep Lluís Carod, que no renuncia a ser candidat a la presidència de la Generalitat, i ja se sap que en Joan Puigcercós també vol ser-ho. O sigui, aquest partit no ha resolt ni el problema del seu lideratge, o sigui, sí que n'ha guanyat un, però en contra de la majoria, i no resol el problema de qui serà el candidat a la presidència. I el Congrés havia de servir per això, no? I que tenen tots els flancs i totes les ferides obertes.
La democràcia és difícil.
La democràcia és molt difícil, sí, sí. Jo els desitjo als companys d'Esquerra doncs molta sort amb aquest camí i molt de seny també a l'hora de resoldre els seus problemes, perquè, escolta, al final aquest país ens necessita a tots, no? Ens necessita a nosaltres i ens necessita a ells.
Bé, Marc, tens alguna cosa?
Última pregunta. Abans hem fet referència a la plaça de Barcelona.
Molt curta,
i a mi
molt curta.
Molt curteta. A mi m'interessa saber una mica, saber com està el tema de l'antic ajuntament on està ubicat el 010 encara i el síndic de Greuges. Hi ha alguna novetat?
No, no hi ha novetats. L'única novetat que us puc explicar és que vam estar dimarts a la tarda al Departament de Justícia, el Xavier Martorell, que és el regidor de Relacions Institucionals, i jo, reunits amb dos directors generals del departament, el director general d'entitats jurídiques i de dret i el director de general de qualitat amb la justícia, és que no recordo el nom, i vàrem estar, el senyor Bartomeu és el senyor Ortuño, i vàrem estar parlant d'aquesta proposta que ens ha fet el departament d'un centre de serveis jurídics avançats. Aleshores, nosaltres vam posar una condició, i és que podíem parlar del que fos amb el departament, es parlava, escolta, posarem un servei de mediació i tal, el que vulgueu, sempre i quan doncs, pensem que serveix per millorar la prestació de serveis jurídics i judicials en la ciutat, però en cap cas Sant Cugat renuncia a la seva reivindicació històrica i justa de ser seu judicial, de tenir els nostres propis jutjats. Els hi va quedar clar i va dir, si voleu en el conveni que firmem, el primer punt posem que Sant Cugat no renuncia. Dic, molt bé, doncs ja anem bé. O sigui que ara estem doncs, parlant d'això i ja veurem si la plaça Barcelona doncs, pot acollir aquests serveis o no. Encara ara iniciem un camí de diàleg amb el departament.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Hem fet un repàs a diversos temes d'actualitat de la nostra ciutat aquest dijous, 19 de juny, avançant l'entrevista habitual de cada darrer divendres de mes, perquè la setmana que ve ja és festa major. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies i molt bona festa major a
doncs,
tothom.
Així ho esperem, així ho esperem. Ens porta molta feina això de la festa major. Marc Castro, moltes gràcies.
Tindrem calor, eh?
Sí, sí, amb calor, eh? Avui ja comença. Continua ara la programació a Ràdio Sant Cugat. Adéu-siau.